Ràdio Estel.
Que la incertesa no mati l'esperança. La incertesa pot arribar a matar l'esperança. I vivim temps d'incertesa. Havíem confiat en moltes coses que creiem segures i ara trontollen. Sorgeix la pregunta, què podem esperar? La fe no és cap refugi, però sí que es mou en una dinàmica que alimenta l'esperança. Déu decideix donar el pas i apropar-se definitivament a la humanitat fent-se ell mateix home. El món passa a estar definitivament habitat per una presència. Déu ha plantat la tenda entre nosaltres. Ens cal prendre més que mai consciència d'allò que és essencial amb la nostra fe. Ens cal continuar alimentant l'esperança si no volem que acabi morint de pena o inanició. Bon Advent! Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. Sigueu, doncs, molt benvinguts a casa vostra i tot seguit us explicarem quin és el sumari d'avui. Avui, en el primer espai de debat, parlarem de la solidaritat social en el moment actual. Un bon moment per fer-ho en aquest inici també d'Advent. Notícies, farem una selecció de notícies interessants i després l'agenda que ens la portarà avui la Maria Pilar Adín i esperem que les seves propostes us agradin. Després, a la segona part del programa i havent escoltat prèviament la pausa musical, tindrem aquest espai catequètic, aquest espai catequètic, que avui ens portarà de la mà de mossèn Joaquim Floriac un tema molt interessant, l'esperança, l'esperança. Després en parlem. Doncs ara comencem tot seguit. Avui parlarem de la solidaritat, d'aquest tema que realment ens agafa a tots al mig, però al mig d'una situació que és la que estem vivint. Aquesta crisi ens ha de fer solidaris, però suposo que més que mai hem de ser solidaris amb moltes coses. Hem de fer un esforç inclús de solidaritat. Però avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanyen aquí, en el programa, en tenim en Joaquim, o sigui, mossèn Joaquim Floriac, tal com he dit abans, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui i col·laborador d'aquest programa Buscant la Llum. Bona nit, mossèn Joaquim.
Bona nit a tots.
També ens acompanya la Maria Pilar Adín, que és germana de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell i periodista. Bona nit, Maria Pilar.
Molt bona nit.
La Mercè Busquets és mare de família de 4 fills, membre del grup d'espiritualitat matrimonial de la Catedral de Terrassa, economista i assessor fiscal. Bona nit, Mercè.
Bona nit.
Us donem les gràcies a tots tres per estar aquí nosaltres i perquè ens ajudeu a trobar aquesta llum de l'esperança. Aquesta llum que després parlarem, mossèn Joaquim, de l'esperança, però la solidaritat, aquesta solidaritat que ens fa tanta falta. Jo, a mi m'agradaria fer una primera pregunta respecte a la solidaritat. De què van servir d'algú aquests actes que es van celebrar el passat dia 24 de novembre, en els que 30 ciutats d'Espanya es van manifestar exigint dignitat i visibilitat del sense sostre? Calen aquests tipus d'actes? Aquí jo m'agradaria també posar-hi dintre la cistelleta les situacions que moltes persones viuen de desnonaments, desnonaments que es fan, en vam llegir fa poc en els mitjans de comunicació, una que realment era bastant dura. Una persona, una senyora gran, amb estat terminal de malaltia i que a més tenia a casa seva visquent amb ella un fill discapacitat. Això és bastant greu, bastant greu. No sé com ho veuen els nostres convidats, però avui els nostres amics ens trauran una miqueta la llum de tot això. Bé, què us sembla tot això d'aquest primer inici, no?, que hem fet d'aquests actes? Qui em pot parlar? La Mercè? Bueno, Mercè, vinga, endavant.
Jo, si us sembla bé, m'agradaria començar per parlar una mica de quina és la nostra situació avui, per què hem arribat aquí. O sigui, la situació econòmica, una mica. I per què estem aquí?
Passem, només, o sigui, la persona més indicada per parlar de l'economia ets tu.
No, bueno, no ho sé. Jo no ho sé, ja si sabem alguna cosa, t'ho dic de veritat, no ho sé. Perquè això està sent realment un abans i un després.
Molt bé.
Però, bueno, dit això, el que és veritat és que el més evident i que està passant en general i que potser sí que no havia passat mai amb aquesta virulència és doncs, que ens trobem amb unes economies domèstiques, amb unes famílies que al llarg d'aquests últims anys s'han endeutat molt per comprar una vivenda. Quina vivenda, dintre d'una economia molt especulativa, ha anat pujant molt de preu, han tingut facilitat o s'ha tingut facilitat a endeutar-se encara més, possiblement per comprar millor una vivenda millor, que valia el que no valia, i el que ha passat és que en un moment donat de crisi econòmica forta i no tenir treball, que és el que ens ha passat en general a moltes de les famílies, la situació ha estat no tenir treball, per tant tenir pocs ingressos, i una vivenda que no val el que val, és a dir, que si la tinc que realitzar em donaran molt menys del que jo vaig pagar per ella si la puc vendre, i un endeutament grandíssim. Aleshores, aquesta situació sí que és molt nova. Molt nova perquè han hagut altres èpoques en les que no ha hagut potser tant treball, però no ha hagut aquest grau d'endeutament tan gran ni aquesta paralització de poder-te vendre la teva vivenda o poder tornar la hipoteca via haver-la vengut. No?
S'han ajuntat moltes coses, molts factors.
Però això ha fet que moltes economies domèstiques, moltes famílies estiguin vivint aquests moments tan complicats. No? Però estan molt endeutades amb un pis que no val el que es va pagar per ell i possiblement amb pocs ingressos perquè venen de l'atur o de sous relativament precaris. No? És una situació que no havíem passat abans, és a dir, que realment és molt nova per tothom i que s'ha d'afrontar, però que està portant aquesta situació tan dramàtica. No?
Dramàtica. Anem a veure l'opinió de mossèn Joaquim Floriach al respecte d'això que ha començat a parlar la Mercè.
Bueno, com has dit, Santi, aquí quan parlen els mestres, oi?
Jo callo.
Aprenem, oi?
Jo callo.
Aprenem i aprenem, sí. De totes maneres, és interessant perquè, clar, amb això que dius, a mi el que se m'acut, després de veure també la realitat social que vivim a les Càritas parroquials, oi? Que també és...
Exacte, com mai.
Com mai, exacte. Doncs sí que se m'acut una mica algun pensament d'aquests una mica agosarats que no es poden dir gaire, però sí que val la pena també de tenir-los en compte. Perquè, és clar, si van ser, diguem, espavilats, o podíem dir fins i tot avariciosos, doncs tots els que especulaven, diguem-ho clar, oi, van voler treure sí, més sí. diners dels d'això, doncs també és veritat que d'alguna manera va haver famílies que jo no vull assenyalar ningú ni acusar ningú, però sí que conec de casos de gent que deien, bueno, no arribem, però bueno, també demanem un crèdit, estirem més el braç que la màniga, van voler també ser espavilats i van caure una mica també amb l'avarícia per un altre cantó. Van fer els seus càlculs, sortien justets i, com diu la Mercè, doncs, bueno, justets fins que van acabar els ingressos, no? O no ingressaven el que ingressaven abans i aleshores ja quedem tots atrapats.
Després us comentaré una petita anècdota que vaig viure jo amb una entitat bancària al respecte d'això que comenteu vosaltres. Maria Pilar.
Bé, jo, tornant una miqueta a la pregunta que des del principi, no? Aquestes manifestacions.
Exacte, sí.
O aquestes expressions, almenys doncs, jo crec que són moments puntuals, però sí que poden doncs, ser com una crida, no?, a donar-nos d'aquesta situació que estem passant, perquè tot això que dieu és veritat, però en el fons o en primer pla el que ja és la persona i les persones, no? Perquè estem parlant això de gent concreta, de gent que ha de mantenir altra gent, no? Si és uns pares, els fills, de gent que a mi el que potser em sobta més, no? Són pares que s'han quedat també sense vivenda perquè són els que van sortir, jo no hi entenc massa d'això, no? Però avalant els seus fills i resulta que diuen al banc, doncs ho ha quedat, no? Es queda el pis dels fills i es queda el pis dels avis, no? Dels pares. Llavors, clar, la situació és complicada i el que tenim al davant és veritat que hem d'aprendre i, per tant, que hi ha un aspecte que és l'aspecte formatiu, educatiu, que jo crec que en aquest també s'ha d'incidir més, no? Algú parla de crisi de valors o fem servir aquesta paraula o alguna altra que ens agradi més, no? Però en qualsevol cas, hi ha les persones i s'ha de sortir al pas d'aquestes situacions i s'ha d'alleugerir a la mesura del possible doncs, el patiment d'aquesta gent. No? I llavors, doncs, en aquest sentit, doncs, com a cristians, jo crec que hem de continuar, perquè ja ho fem, però potser encara més doncs, hem de continuar doncs, amb aquesta tasca solidària, que per nosaltres no és una simple solidaritat humana, això sí, eh? Jo crec que com a cristians, o sigui, nosaltres hem de saber descobrir en l'altre el mateix Jesucrist. Vaig estar malalt i em vas venir a veure, tenia set i em vas donar de veure, no? I llavors, en aquest sentit, doncs, hem de sortir a l'encontre de l'altre en la mesura de les possibilitats de cadascú.
Bé, tres opinions sobre la mateixa pregunta. A mi, si em permeteu, us comentaré breument una anècdota. Jo vaig tenir una xerrada, una entrevista, amb un director d'una entitat bancària. I comentant això que comenteu vosaltres, de la situació aquesta actual, em deia, diu, nosaltres ens hem equivocat, diu, perquè hem donat diners a qui no havíem de donar-li. És a dir, no miràvem prim. Tampoc es mirava prim en aquest aspecte. Uh-huh. Diu, però les persones tampoc sabien fer números a casa seva. O sigui, diu, el principi de prudència no s'aplicava per enlloc. Uh-huh. I llavors, clar, diu, quan això... Diu, el que no ens esperàvem, que és el que has comentat tu, Mercè, és el canvi tan brutal que ha representat això.
Clar. És que jo crec que, com deia la Pilar, darrere d'això sí podem... És a dir, tenim una crisi econòmica forta, però sí que és veritat que és conseqüència d'una crisi de valor prèvia que ens ha portat una miqueta aquí. Uh-huh. És a dir, durant una sèrie d'anys, doncs potser sí que l'esforç no s'ha valorat com es havia valorat fins ara, l'especulació ràpida ha sigut algo que s'ha vist... Bueno, pues com algo molt correcte i molt bé.
Natural, una cosa
sí,
natural, no?
El veure pues, que l'útil és un fi, no un mitjà. O sigui, tota una sèrie de coses que pues, el no exigir prèviament. La solidaritat, és a dir, la solidaritat entesa inclús des d'un punt de vista humà, ja no des d'un punt de vista més cristià, doncs, no ha sigut precisament una virtut que durant aquests anys s'ha treballat molt a nivell de la feina, a nivell doncs, de les activitats que té cadascú, etc. No? Llavors jo crec que s'ha anat creant aquest clima en general, en la feina, en la inversió, en el projectar doncs, la vida de cadascú, una mica agosarada. I quan han vingut els moments difícils, doncs no ens ha trobat preparats. Per això jo estic d'acord amb el que es deia, que hi ha com dos aspectes importants aquí. Un, purament econòmic, que és immediat i que ens hi hem de posar i que és fonamental perquè s'ha d'ajudar a totes les famílies i aquest comença per crear llocs de treball i per ajudar les famílies quan estan passant malament, però després n'hi ha un més estructural que jo crec que és el de tornar una miqueta a recuperar tots aquests valors des de l'escola i des de les famílies. Però és important. És important.
Hi ha un aspecte que la Mercè acaba de comentar i que jo, mentre ella parlava, escoltava atentament perquè hi ha hagut a mi m'ha donat una sensació que volies donar a entendre de que hi ha hagut una com un egoisme, que cadascú tirava pel seu dret, no?
S'ha fomentat una mica, és a dir, tots ho hem patit, eh? Ens ha passat, tots ens hem contaminat de tot això.
Sí.
I llavors, doncs, bueno, s'ha anat creant una manera de viure, no? Una manera de viure, i segurament tots hem viscut una miqueta per sobre de les nostres possibilitats.
Jo us preguntaria, i ara donem el pas a mossèn Joaquim, quina és la magnitud d'aquests efectes socials amb la crisi? És a dir, com ens afecta aquesta falta, aquesta situació amb l'aspecte solidari? Com ens afecta a nosaltres? Què hem de fer? Què hem de fer des del punt de vista humà i des del punt de vista cristià? Però què hem de fer? Podem fer alguna cosa més de la que estem fent? Què hem de fer?
En un principi, aquí està clar que s'ha de fer una feina de reeducació.
De reeducació?
Sí, del personal. Sí, perquè ens trobem a Càritas sovint gent que té ingressos molt justos. Bueno, pues escolti, si vostè ingressa això, clar que et fiques una mica a les famílies, però no hi ha més remei. O sigui, ensenyar-los a organitzar-se, perquè de vegades no cal comprar Coca-Cola, perdó, o escopinyes, bueno, barbaretxos i coses d'aquestes, o natilles. Vull dir, de vegades amb una mica menys també passes, però no en el sentit de més pobres, no, també es pot viure dignament i menjar bé, i en comptes d'anar a comprar segons què, doncs mira, vas al mercat que és més barat o que és el que fa la gent normal. Una mica, jo no sé, però trobo que hi ha molt d'exemple d'aquest en gent gran, gent que han passat moments difícils, no? Que de la història, doncs, que ara són grans, per exemple, això de vegades ho fem, no? Anar al mercat, del poble, oi? Que sempre és tot més barat i més fresc, i ensenyar de vegades a famílies d'aquestes de Càritas o gent així a comprar. Ja els hi paguem el menjar, que compra, però aquella àvia, doncs, els hi va dient, li va dient a la senyora, a la mare de família, mira, veus, si compres això i compres allò, no sé què, doncs et sortirà aquest plat i l'altre i tal, i pin, perquè no saben, s'ho compren enllaunat o s'ho compren no sé com. O no. Això també és interessant, saber-nos adequar al que tenim. No?
I és després, és un punt important.
I si no hi arribes, ja t'ajudarem. Però és sorprenent de vegades quan et venen a la parròquia i et diuen, mira, escolti, que haig de pagar això d'hipoteca, no? Que em demana diners perquè jo li doni al banc. Home, jo, si tenim una mica per compartir, és pel qui ho necessiti i tot
clar,
això, no?
Clar.
Vull dir, vas a trobar amb aquestes coses, clar, ells estan atrapats i què fan, no? O fins i tot en molt cas li han dit, mira, escolti, faci una cosa, agafi les claus, les porta al banc i mira, no puc pagar la hipoteca, aquí té les claus. Diu, perquè està tot tan liat, diu, que tampoc el faran fora de casa, perquè què faran amb tantes cases sense...
No, és que exacte.
És una mica de liu.
El que passa és que
desafiament, no?
Sí.
Això que dius és veritat, però és complicat, perquè
clar, és complicat.
Aquí està el model de societat que nosaltres presentem.
Clar.
Bueno, jo dic nosaltres perquè m'hi poso, no? Encara que a vegades... intentes sortir una mica d'aquest model o ho critiques i que queda expressat, doncs, en els mitjans de comunicació, no? Jo ho dic perquè aquesta situació abans de la crisi ja la veies en certes famílies que deies no arriben a final de mes, però jo què sé, s'han comprat el mòbil no sé quantos, d'acord? I en canvi no arribaven a final de mes i se les veien, se les desitjaven o se'ls havia d'ajudar perquè, bueno, havien de menjar igualment, no? Llavors vull dir que la cosa és molt complicada, o la gent que ha vingut al nostre país enlluernada per precisament per això, pel tipus de societat que es presenta, no? Llavors vull dir, la cosa és complicada, perquè jo li trec una mica de culpabilitat a la gent, no? També, no sé, té a veure amb això que dèiem de l'educació, de la formació, però també ens hem de mirar tots, no només els que estan pitjor, diguem-ho així, no? Sinó tots plegats, no? O sigui, què és quin projecte tenim, no? Cap a on anem? I jo penso, a vegades no sé pas si tenim de projecte i aquí o el projecte que és, doncs tenir, jo què sé, aquest cotxe o tenir aquesta casa o tenir, no sé...
Potser és curiós, Maria Pilar, que ara els projectes no surten. Abans sí que sortien, sí. I se'ls sentien parlar.
És que, per exemple,
però no en surten.
Quan es parla de, bueno, recuperar-nos de la crisi, tothom pensa, tornem a la situació d'abans,
sí,
de la crisi. No,
sí.
No, és que tornarem a una altra situació.
És que no tornarem més a aquella situació, perquè era una situació irreal.
Exactament.
Estàvem en un món molt virtual.
Sí.
I nosaltres hem de pensar que tornarem a una situació molt més normal, on, bueno, pues es treballarà, es guanyarà la vida, es viurà d'una manera normal, potser una miqueta més austera.
Diferent, sí.
Diferent, però al final més lògica per tots, sí, sí. De lo que ara estàvem acostumats.
Hi ha una denúncia que es feia fa temps i que ara és molt actual, que és allò de l'emmirallament de la societat del benestar. Uh-huh. O sigui, volíem una societat del benestar. I el resultat era, o sigui, la pretensió era que tothom tingués el necessari per viure dignament, és a dir, que estigués bé. I això, fins a un punt, ho hem aconseguit. És a dir, tant és així que tothom estava tan bé a casa seva que al veí li importava un pito. I si el veí venia a demanar, doncs més aviat molestava. I si el veí deia, ai, necessito, doncs mira, doncs vés allà que t'ajudaran, oi? I coses d'aquestes. O sigui, la societat del benestar és com un engany, perquè és la societat d'estar bé jo. I tot allò que no em vagi bé...
És el que comentàvem al principi, el tema d'aquest de l'egoisme, no? Potser.
Pues sí, és exactament això. Per tant, això ha sigut un dels enganys que hem... O sigui, dintre de... Fins i tot recollint el pensament cristià que tothom tingui el necessari per viure dignament, oi? Ho hem acabat vivint d'aquesta altra manera. I potser la crisi ens vindrà bé per veure que necessitem més uns dels altres del que ens pensàvem. I no a nivell econòmic ni material, sinó a nivell de molt, de companyia, d'amistat, de saber-nos escoltar, d'un munt de virtuts que podem anar perdent precisament per estar massa bé.
Sí, sí, jo crec que ens pot curar també de la prepotència, no? En aquest sentit que deia mossèn Joaquim.
I potser també la generositat, oi?
Sí.
Que falten aquí, sí. Entremig, posar-hi aquesta petita virtut de la generositat que moltes vegades ens la deixem.
Sí, sí, tant de bo, no? I sobretot treballar doncs, això en el model de persona. Jo he dit amb quin model, quin projecte de societat, però comencem pel model de persona que presentem, no? Com a mínim que tingui uns valors humans, ni que sigui doncs, amb cap i peus, no? Perquè, clar, vull dir, això d'estirar més el braç que la màniga, de pensar que ja em vindrà tot fet o que puc apanyar-me la sol. Vull dir, tota una sèrie de coses que penso que ens han de fer reflexionar almenys, no? Perquè puguin ser diferents.
Clar, i aleshores, per exemple, una cosa tan senzilla i tan quotidiana com és educar la gent i les persones perquè allò que tenen els duri, que ho cuidin...
Això és una altra història, eh?
Dius, ai, comencem per aquí ja, perquè això és més important del que sembla.
Però hem fomentat una cultura del usar i tirar. Clar. O sigui, sí. És que llavors tot, en tot, En el materialisme i en el que no és material, en les relacions humanes.
I en les persones, usar i tirar.
I tant. I quan abans comentava
en el món laboral també existeix això de l'usar i tirar.
També, parlava la Mercè de que no tornarem a una situació que era irreal, no? A mi em feia pensar en l'Evangeli, no? O sigui, és en un altre sentit, però ens pot anar bé, no? Sobre què edifiquem, no? La nostra casa. Sobre què edifiquem, doncs, la nostra família, la nostra societat i també la nostra fe, vull dir, sobre qui, sobre què.
Tenim poques respostes pel que veig, no? De cara a plantejar una situació de base que puguem partir d'ella per fer aquesta nova societat.
Bé, és un... No, jo crec que aquí han sortit coses. El que passa és que no són d'un dia per l'altre, atenció, perquè...
És la pena és que quan passen aquestes situacions, moltes vegades empateixen les conseqüències tota una generació, que és el que et sap greu i et fa patir, no? Perquè des d'un punt de vista estructural és el que dèiem, és un tema de formació i d'educació, i per tant no es pot improvisar, és a dir, és una altra vegada tornar a començar i això pot ser una generació. Vull dir, una altra cosa és el tema més concret i econòmic, que es poden aplicar mides, que es pot lluitar, que es pot millorar, és a dir, que has d'anar en seguida per intentar, amb la mida de lo possible, crear puestos de treball, etc. Però el darrere fons, que és molt important, és un tema de formació en l'escola i en la família, sobretot en la família.
Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí perquè el tema seria molt més llarg, però és que el nostre programa no dona més que sí i ja estem passats una miqueta del temps que hem dedicat al debat. Gràcies, Mercè, gràcies, Maria Pilar, i gràcies, mossèn Joaquim, per les vostres aportacions en aquest tema tan interessant i, a més, tan complicat com és aquest de la solidaritat i el tirar endavant en aquests moments actuals.
Des de Matadepera Ràdio, Buscant la Llum, a Ràdio Estel.
presenten a Roma la ruta de peregrinació més important del Pirineu. Avui, dia 30 de novembre, es presentarà a Roma la Ruta Mariana, una nova peregrinació que uneix idealment els santuaris del Pilar, Montserrat, Torre Ciutat, amb el santuari de Lourdes a França. La promou l'empresa espanyola Aradex, consultora especialitzada en el desenvolupament de destinacions turístiques, i la patrocina Turisme d'Aragó. La Ruta Mariana pretén unir l'espiritualitat dels quatre santuaris i mostrar als pelegrins que la recorren llocs de gran interès artístic, cultural, rural, gastronòmic i natural. Segons Marco Ferrer, president d'Aradex, la ruta facilita al pelegrí, als operadors turístics, una major oferta i uneix a itinerari de fer altres propostes complementàries molt interessants. El turisme religiós és un sector en expansió. Cada any, uns 100 milions de persones fan una peregrinació. Es calcula que actualment uns 12 milions de pelegrins visiten aquests quatre santuaris marians cada any, una xifra que augmenta cada any gràcies, en part, a iniciatives com aquesta. Els catecúmens, nous fills de l'Església. La Mare Església es deleix per engendrar nous fills a la fe, i el catecumenat és el procés ordinari per esdevenir cristians i el temps de gestació durant el qual infants i adults que han manifestat el seu desig de voler ser cristians es preparen per rebre els sagraments de l'iniciació cristiana. El baptisme, en el cas dels infants, i baptisme, confirmació i eucaristia, en el cas dels adults. Aquesta setmana, aquest cap de setmana passat, a diferents parròquies s'ha celebrat el ritu d'ingrés del catecumenat per infants i adults, que s'està preparant per esdevenir cristians. I l'agenda d'avui, aquest punt d'agenda que ens porta la Maria Pilar. Endavant.
Doncs són dos punts que tenen a veure amb la gent jove. En primer lloc, doncs, recordem que hi ha el recés d'Advent amb el tema Atura't i Enfoca de nou. És un recés que ja fa alguns anys que es fa. L'organitza doncs, el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya. Es fa al monestir de Poblet els dies doncs, del 2 al 4 de desembre. De 2 al 4 de desembre, o sigui, el cap de setmana que ve. I és això, el monestir de Poblet. Si voleu més informació, doncs podeu entrar a les webs o als blogs de les delegacions de joventut de Catalunya, i allà doncs, trobareu les dades exactes. I després també doncs, recordem que el dimecres que ve ens sap una mica de greu, perquè si aneu a la Vetlla Jove de la Immaculada, doncs segurament no escoltareu el programa, però s'ha de dir. La Vetlla Jove, que també és tradicional de la Immaculada, amb el lema que la paraula de Déu sigui en vosaltres, organitzant doncs, les delegacions de Pastoral de Joventut de Barcelona, Sant Feliu, de Llobregat i Terrassa. És, com sempre, la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, i és a les 10 de la nit. I això és tot.
Maria Pilar, per la teva aportació d'aquesta agenda, i ara escoltem un breu consell.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
I ara farem la pausa musical, tot escoltant You Are The Inspiration, de Chicago. Bé, amics, encetem l'últim espai del programa d'avui de Buscant la Llum amb l'espai catequètic. I aquest espai catequètic, tal com he anunciat al començament del programa, ens el porta de la mà mossèn Joaquim Floriach. El tornem a saludar. Bona nit, mossèn Joaquim.
Bona nit.
Ja sabeu que mossèn Joaquim Floriach és el rector de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, allà on es fan aquests carquinyolis tan bons, on hi ha aquell lleonet que treu aigua calenta per la boca.
Mm,
és així,
tant,
no?
I tant, i tant.
No faig propaganda de Caldes, però tothom ho coneix. Mossèn Joaquim, esperança, hem de tocar el tema de l'esperança. Fer esperança i caritat, tres virtuts teologals, importants. I potser en la situació actual que s'està visquent, com he comentat abans també al començament del debat, potser és un encert parlar de l'esperança, perquè potser necessitem més esperança que mai, no? És així?
Sí, i a mesura que anem aprofundint en el contingut del que és l'esperança, ens n'adonem precisament que la necessitem avui més que mai.
Cada vegada que... Al marge de la fe, perquè la fe també, però...
Bueno, diguem que totes tres són amigues, oi? Diguem-ho així, han d'anar juntes.
L'esperança avui, l'esperança... Amb què hem de tenir esperança? Al marge del tema, diguéssim, estrictament espiritual. Però amb què hem de tenir esperança? Amb què hem estat esperançats? Perquè moltes vegades hi ha persones que estan malaltes i diuen, no, és que has de tenir esperança. I això ho sentim bastantes vegades. No masses, però algunes sí. Amb què hem de tenir esperança avui dia?
Sí, és interessant perquè has començat fent una distinció que diu, bueno, a part del tema espiritual, no? Doncs en què hem de tenir esperança? Mira, jo començaria dient que, clar, l'home és cos, és esperit, ànima, ment, pensament, sentiment, tot això, no? Doncs Déu no distingeix una cosa de l'altra. Per Déu, tot l'home és important. El material, l'espiritual, totes les dimensions de l'home s'han de salvar, totes. Aleshores, no puc jo fer atenció a un pobre... materialment si no l'atenc humanament, si no se sent estimat, o no puc dir que estimo algú si passa necessitat i no l'ajudo materialment, és que va tot junt. Per tant, la virtut de l'esperança és una virtut que agafa tot l'home i potser podríem començar mirant una mica l'esperança que és. L'esperança és una virtut teologal per la qual jo espero obtenir la salvació eterna confiant en les promeses de Crist. Aquesta és una mica la definició, podríem dir, escolàstica.
Això és directament el gra, no?
Sí. I aleshores...
L'essencial.
Ara anem a veure de quin gra es tracta.
Va.
Podem agafar aquesta definició i anar-ho mirant, perquè és molt interessant, de debò, i molt actual i molt pràctic, a més, més del que sembla. És a dir, l'esperança és una virtut teologal. Teologal vol dir que la dona Déu. Hi han virtuts que nosaltres les podem adquirir a base de l'esforç personal. Per exemple, un esportista pot adquirir la flexibilitat, doncs fent uns exercicis i pim-pam, pim-pam, molt bé. La virtut de l'esperança és una virtut que més que intentar exercitar-la nosaltres, l'hem de poder rebre. O sigui, ens hem de preparar per rebre-la i l'hem de demanar. Com és un do de Déu, s'ha de demanar. Per tant, primera dada és que l'esperança és un do de Déu que cal demanar, i tant que sí. I pot demanar-ho qui vulgui, oi? Creients i no creients. No és qüestió aquí de dir els catòlics tenim l'exclusiva de l'esperança. No, quan un senyor mira el cel i busca un motiu d'esperança, doncs possiblement Déu li dongui. M'explico què vull dir? Que això perquè forma part de la constitució de l'ànima, no? Que té un principi espiritual. Però aleshores la definició diu una virtut teologal per la qual esperem obtenir la salvació eterna. És interessant perquè...
Això els hi pot xocar als oients, una miqueta, aquesta definició de la salvació eterna, no?
Sí, la salvació eterna vol dir la salvació integral de tot l'home, del cos i de l'ànima, vull dir, allò que nosaltres en diem el cel, un estat de benaurança de l'home que consisteix en la plenitud de totes les seves dimensions, humana, en el sentit material, espiritual, afectiu, psicològic, mental, tot. L'home té aquell equilibri, aquella harmonia que ell busca i que li dona aquest sentit de plenitud, aquest sentit de plenitud que tots busquem, no? Aleshores, clar, quan diem l'home espera obtenir la salvació eterna, clar, aquí l'esperança sempre apunta a alguna cosa que s'ha d'aconseguir. Depèn de lo important que sigui això que esperes, més motiu té l'esperança o no. Clar, aquesta és la primera pregunta. Què espera la gent avui? I depenent de la seva esperança serà la seva felicitat.
Potser allò que deia la Mercè a la primera part, clar. Pagar la hipoteca.
Pues clar.
Per exemple, no? Sí. L'esperança, doncs, esperem això, no?
Clar, en definitiva es tracta d'apuntar a un fons que mogui tot el que faig i el que... Per exemple, quan una persona diu, home, jo necessito treballar per guanyar diners... Home, això està bé, perquè ha de guanyar diners, no?
Per poder menjar, treballar, per poder-se mantenir. No?
Però segurament vol més coses. Mantenir una família, que hi hagi una harmonia a casa, que els fills tinguin el necessari doncs, per viure, que ell a casa doncs, pugui sentir-se home responsable i plenament realitzat perquè sosté la família. Tota una sèrie de coses, no? Però, en definitiva, el que apunta l'esperança, la virtut de l'esperança és a la plenitud de l'home. De tot l'home, i per sempre, d'això en diem la felicitat eterna. Per això Nostre Senyor no va només oferir-nos uns consells espirituals per anar seguint, sinó que va renovar del tot la pròpia matèria i el cos de l'home ressuscitant-lo. Vull dir que Déu-n'hi-do. O sigui, l'esperança és esperar obtenir la plenitud. Nosaltres diem la salvació eterna. Vale, cada religió dirà el que sigui, però totes les religions apunten a una plenitud i en diuen d'una cosa o d'una altra, però ha de ser un objectiu agosarat. No pot ser només on toqui la loteria, pagar la hipoteca. No, ha de ser una cosa que t'ompli del tot, no? D'això. Aleshores, si tu només esperes doncs, que poder pagar la hipoteca, bueno, pues, poca felicitat tens o poca esperança, no? M'entens què vull dir?
Petita, sí. Aquell problema, potser que és aquell problema que aquell moment aquella persona preocupa, no?
Sí, una cosa és el que et preocupa en aquell moment i que ho has d'atendre perquè anem a veure, també anem fent passos cap a la felicitat. A veure, pagar la hipoteca és un pas per una altra plenitud, d'una altra cosa. Per tant, també és un tema de sentit de la vida.
Molt bé.
I després la segona part que diu esperem obtenir la salvació eterna confiant en les promeses de Crist. Això també és interessant, perquè la virtut de l'esperança conté el saber esperar i el saber confiar. És interessant perquè el nostre món d'avui dia, per exemple, podem dir que no té esperança o està desesperat perquè no sap esperar. Esperar què vol dir? Esperar sovint vol dir seure, com deia ara la Pilar, amb aquest recés dels joves de Poblet, aturar-se, calma, mirar on vaig,
silenci,
mirar què desitjo, què val la pena esperar, perquè la nostra vida és tan immediata, tot és tan ara o avui, sense paciència, sense esperar, sense aturar-se, que jo ja no sé si allò que vull realment és el que necessito o no, però ara ho vull. I aleshores el nostre cor es torna una mica capriciós. I per això, desesperat. Perquè, clar, si aquest no aconsegueix aquell cotxe que ell vol, doncs la seva vida ja no té sentit, es desespera i tot. Ui, ha perdut la visió de la salvació eterna, o de plenitud, d'alguna manera, no? Per tant, no sap esperar. El nostre món ha d'aprendre a esperar, i per esperar s'ha d'aturar. I per aturar-se, doncs necessita, ho sento, paciència i calma.
Mossèn Joaquim, hi ha una cosa que acaba de dir, que a mi em fa molta gràcia, però és que es viu cada dia, això. És aquesta manca de paciència, molt referit a l'esperança, amb la vida quotidiana.
Exacte.
Vas a una botiga i bueno, esperes de seguida que t'atenguin una persona. Potser estan atenent una altra persona i et poses nerviós perquè no t'atenen, perquè t'has d'esperar. Això porta... la situació actual, diguéssim, que s'ha creat en l'ambient, o també aquesta esperança que no ens fa ser prou pacients quin seria el motiu que actuem d'aquesta manera? Motiu... Com un nerviosisme, com dir, bueno, tinc cuques, no? Que se'n diu vulgarment, no?
Sí, ens han manipulat una mica i ens han fet creure que seríem feliços si teníem això, si teníem allò. És a dir, bàsicament, la cosa és que no penséssim res més que en obtenir aquelles coses que ens venen. Això es fa una mica de pena, perquè quan mires, per exemple, la televisió, em perdó, eh?
No,
però és l'estat actual de les coses. Exacte. Quan mires la televisió i després d'haver estat una estona, diguem, a Càritas o parlant amb la gent, que dius, mare de Déu, sí, més de tot això que ensenyen per la tele, i tot, és que això no ho vull ni jo, és que no em convé, és que no... Em pinten un món tan irreal i tan poc que dius, ai, ai, ai. Clar, ens han fet creure una sèrie de coses i a més ens les venen com immediatament. Vols aquest cotxe? Doncs ja el tens. Vols això? Doncs mira, ja te'l regalem. Doncs dius, ai, 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 per on anem? No? Aleshores, tot aquest tema de la contemplació de la vida i de les coses, doncs això no ho tenim i aleshores perdem una mica la... Hi ha gent, per això, que arriba un moment que s'aturen i contemplen i veuen i van agafant criteri, no?
Sí, és el que volia preguntar. Si realment hi ha persones que reaccionen davant d'aquesta... Se'n donen compte d'això i saben frenar temps, perquè segurament deu ser difícil, no? Saber frenar temps, saber fer el tomb, canviar això...
Bueno, és que hi ha una cosa que és molt clara, o t'atures i saps on vas, o t'estampes i també t'atures. Però un cop t'has estampat.
D'una altra manera.
Clar, és que a veure, quan resulta que una família estira... Clar, això que hem comentat, no? El debat estirava més el braç que la màniga. Clar, quina era la seva esperança? Doncs allò, doncs cap allà. I sense mesurar, sense aturar-se, sense... Clar, que s'han trobat tots estampats contra la paret. S'han aturat, i tant, perquè ja no poden pagar la hipoteca. S'han acabat els diners. Clar... Clar, o t'ho planteges i vas fent, o arriba un moment que... Aturar-te t'has d'aturar. O t'atures tu o t'aturen. I aquest és un problema, en trobar-nos gent que estan estampats contra la paret. Doncs, a veure, jo no vull dir que tot sigui culpa d'ells, no? També ens ha influït tota una sèrie de coses. Però segur que si s'haguessin aturat una miqueta... Doncs, però fins i tot a nivell de fe, ho dic perquè també val la pena dir-ho tot, a nivell de fe, de cristians... També tampoc sabem massa esperar. Per exemple, ara, perdonin tots, però jo també, és una reflexió personal que m'he fet per mi ja aquest advent, oi? Que, per exemple, tu vas a missa, molt bé, a missa no és només anar a missa i cantar i llegir lectures i veure què fem o deixem de fer, és entrar en el misteri. Deixar-nos entrar en el misteri, perquè és ell, és l'esperit que ens introdueix en el misteri de l'amor de Déu, no? I aleshores, clar, de vegades estàs allà a missa i ara toca això, ara toca allò, bueno, ara s'avorreixen, ara tirem, ui, 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 o quan venen a combregar, que també és molt curiós, no? Arribes allà i tu presentes el cos de Crist i dius, és el cos de Crist. I l'altre diu, amén, volem dir que és una confessió de fe, que allò és Crist. I aleshores li poses el cos de Crist a la mà, per exemple, i aleshores, com diu Sant Cirili de Jerusalem, després de santificar els teus ulls amb la mirada d'aquell miracle que tens al davant, aleshores agafa-la amb delicadesa, combregues, i te'n vas al teu lloc a donar gràcies a Déu, no? Clar, jo no sé de quanta estona es tarda, doncs poca estona, però la realitat, donant la comunió, és... El cos d'en Crist, encara no ho has acabat de dir, perquè no t'ho han deixat dir, diuen, amén, nyac, ja te la pesquen, se la fumen a la boca i cap... I dius, home, que és aquesta precipitació en un moment tan, tan, tan important per la teva vida.
Tenen pressa, no?
Sí. És com li dir, va, que s'acabi la missa aviat, perquè, oi, hem de fer una altra cosa. Espera't, espera't, o sigui, esperança, tranquil·litza't, no?
Vull doncs, dir que... fem aquest moment de pau i escoltem.
Esteu escoltant Buscant la Llum. Des de Matadepera Ràdio a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Bé, seguim amb el tema de l'esperança, mossèn, que jo l'he mig tallat quan estava explicant aquesta anècdota, que em sembla que no solament es viu dintre les esglésies, amb les celebracions de les misses, sinó amb el que jo he comentat abans una mica, amb el tema doncs, del funcionament normal de la vida.
És que
no?
ara en posem un altre. El conduir. Ja està, ja te l'he dit. Com conduïm, com passem el pas de zebra, no? Com fem les coses? Sempre anem atabalats, i a cops, i pin, i pan, i tal, i qual, i es diuen ejaculatòries entremig, saps?
Aquestes ejaculatòries sembla que no són massa agradables.
És un atabalament terrible, i dius, oi, com... No, és que jo no sé si la Pilar està d'acord o no, oi, Maria Pilar? Però, però la gent últimament va com molt estressada, molt atabalada, te salten a la primera.
Sí, de fet, volia intervenir, però...
Va, Maria Pilar, que no has dit res.
Perquè amb això que dieu teniu molta raó. L'altre dia precisament em parlava amb un director d'una escola i parlàvem, és que, clar, aquesta immediatesa ens la dona... Per exemple, nosaltres ara escrivim missatges de correu electrònic, ens pensem doncs, que hem de rebre les respostes a allò que preguntem o allò que demanem instantàniament.
Ah, sí,
i si passa, jo què sé, una hora o un dia i no t'han dit res, no t'han contestat, doncs t'entra un esverament com dient què passa, que no sé què, no?
Que no
contesta. Estem molt acostumats a aquesta immediatesa. I clar, això crec que també influeix, no? Perquè això ho traspassem a les nostres relacions personals i també a la relació amb Déu.
Clar.
Perquè volem les coses pim-pam-pum i primer que no tenim paciència amb nosaltres mateixos. I segona, i sort, jo sempre penso que bueno, Déu té una paciència infinita amb nosaltres, realment. Ell sí que és pacient, no? Però nosaltres, la veritat és que som molt i molt impacients. I una altra cosa que és que jo trobo a faltar, no? També per una anècdota, però que, o sigui, és una pregunta que jo la vaig repetint. Jo, a més, sóc una persona que no sóc de reaccions ràpides. O sigui, en aquest sentit, mira, s'han d'esperar o m'he d'esperar jo mateixa, no? Però l'altre dia, una pregunta que me la van fer moltes vegades, i què és Déu? I què és Déu? I jo només vaig saber respondre, no què, sinó qui. I després sí que ja pensant, doncs, bueno, se t'acudeixen coses que li podries donar a llegir o que podries dir, no? Però és en aquest sentit que és que no anem més enllà i és de les coses materials. O sigui, és que llavors dius, com? O sigui, com pots parlar de la salvació eterna? Com pots parlar de... Sí que pots, perquè per altra part dius, bueno, has de fer caure a compte la gent, doncs que hi ha coses que no tot es toca, no tot es veu, sinó que hi ha, no sé, l'amor o l'esperança mateix o el que sigui, no? O sigui, són coses que no es veuen, però vull dir que trobo que som molt immediats en tot i que ens movem molt en la superficialitat, no? Jo ho veuria així.
Aprofundim poc, no?
Sí, i llavors, clar, com parlem d'esperança? Què esperem?
Clar.
Doncs això, esperem doncs que poder arribar a final de mes. I clar, això ja està bé és per això, no? Però ens quedem, no sé com dir-ho, com molt...
Molt a sobre,
aquí,
no?
Hi ha un punt d'esperança.
Sí, sí, no, és bo, és bo.
Hi ha un punt d'esperança en tot això que diu la Pilar, molt interessant, perquè molts dels nostres oients es trobaran en aquestes situacions, fins els deuen angoixar de dir, no sé, donar prou testimoni, no me'n surto, a veure què passa. A veure, tal com diu el catecisme, el desig de Déu està inscrit en el cor de l'home. Per tant, tard o d'hora, l'home trobarà en el seu cor i en la seva vida alguna cosa del desig de Déu, és a dir, Déu no s'extingeix mai del cor de cap home, fins i tot aquells que el rebutgen o d'aquells que l'ignoren. Tard o d'hora Déu trobarà el camí per arribar a aquella persona, doncs que el meu missatge sigui el que ha de ser. I potser en aquell moment ell no se n'adonarà. Allò que l'esperit m'inspiri amb bona voluntat i amb carinyo, doncs ja està. El convenceré o no? Mira, no és cosa meva, és cosa de l'esperit. Déu ja farà. Però jo haig d'estar suggerit de que estic parlant a una persona que és estimada per Déu, que Déu busca i que Déu ja s'ha sembrat en el seu cor pel fet d'existir. Per tant, ja trobarà el desig de Déu a la seva vida en algun moment.
De fet, diuen que Déu, el destí que té per cada persona, ja el té traçat des del moment que neix.
Sí, però això s'ha de combinar amb un altre concepte important, que és la llibertat que Déu ens ha donat. O sigui, Déu sap el que nosaltres farem des de la nostra llibertat personal. Perquè si no sembla...
L'ús que fem de la nostra llibertat.
Claro. I després hi ha un altre concepte que m'agradaria que no se'ns escapés del respecte a l'esperança. Un és el saber esperar, tenir paciència, tenir calma, tenir perspectiva, tal. I l'altre és confiar, perquè mira, d'aquí a una mica nosaltres celebrarem el Nadal. Clar, ens estem preparant pel Nadal, que és l'Advent. El Nadal no és només el record d'allò que va succeir fa 2.000 anys, com si els cristians tinguessin bona memòria, impressionant, perquè 2.000 anys de memòria, Déu-n'hi-do.
Ens en recordem, no?
Sí. Si no, vol dir una altra cosa més interessant que forma part de la virtut de l'esperança, que és el confiar. És a dir, Déu compleix allò que promet. Déu va prometre alliberar el poble d'Egipte, i ho va fer. Déu va prometre enviar un Salvador i ho va fer. Jesús és Déu que ha promès estar amb nosaltres cada dia fins a la fi del món. Doncs a cada Eucaristia del món ho compleix. Déu ha promès no deixar-nos mai en tot el que queda d'història i confiem que així serà. I Déu ha promès que la història dels homes acabarà en mans de Déu, no en mans dels desastres, d'aquestes coses. No?
Dir
que per molt que els homes torcem la història, Déu se les empescarà per tornar-nos a conquerir i tornar-nos a portar cap a la salvació eterna d'una manera o d'una altra. No? O sigui, que vindrà al final dels temps. Bueno, pues vale, estupendo. És a dir, el temps la importància de confiar. Déu ha complert el que promet, segueix complent el que ha promès, i allò que ens ha promès que serà, segur que ho complirà. Per tant, és un moment de confiança, també en Déu. I per què no dir-ho? En aquest Déu que batega en el cor de l'home. És a dir, per una gràcia de Déu, podem dir, com deia mare, que Déu no deixa de bategar en el cor de cada persona humana, sigui qui sigui. Passa que potser no se n'adona o no ho veu prou, però hi és.
Molt bé. Doncs bé, mossèn Joaquim Floriach, hem de deixar-ho aquí, aquest tema de l'esperança. Penso que s'ha posat bastanta llum sobre això, s'ha parlat bastant. També a la Maria Pilar, que també ha fet la seva aportació, força interessant, i a més des d'un prisma totalment planer i que s'entén. Claro. Amics, us esperem el proper dimarts que ve, us donem gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i, com sempre, una abraçada a tots, us ha parlat Santi Rovira, molt bona nit.
Ràdio Estel.